Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer en aquesta jornada de dimarts, dia 24 de desembre. Tot seguit els avancem en titulars, algunes de les informacions que ampliarem tot seguit en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que avui obrirem parlant que el Patronat de Turisme preveu una ocupació superior al 70% al Pirineu i les Terres de Lleida per Nadal, Cap d'Any i Reis. Les estacions d'esquí de la demarcació esperen vendre més de 180.000 forfets durant aquests dies festius. A banda d'aquesta qüestió, amb la que obrirem l'informatiu, en tractarem d'altres que us avancem tot seguit també en forma de titulars. Aquest mes ha finalitzat la segona convocatòria del programa Soc Orienta de la Paeria de Balaguer. Durant el darrer any, el programa Orienta s'han atès un total de 92 persones de Balaguer i comarca, amb les que s'han realitzat 500 sessions individuals i 50 sessions grupals. Veïns de Vallfogona de Balaguer proposen plantar 60 arbres al municipi en ecocells buits i noves zones enjardinades. Es tracta d'una iniciativa de l'associació El Xop, que la vol realitzar amb una nova plantada popular. En l'àmbit agrari destacarem que el proper divendres es farà efectiu el pagament dels 67 milions d'euros d'ajuts per la sequera, sense tràmits administratius. La comarca de Noguera rebrà un total de 4.300.000 euros. En un àmbit més cultural, Balaguer tindrà el 2025 un calendari sardanista amb 15 coples. El col·lectiu sardanista de Balaguer renova la junta i aprova el calendari d'activitats per a l'any vinent. La sala d'estudi 76 de Balaguer acull fins al 6 de gener l'exposició 57 anys de Nadales, una recopilació de les il·lustracions nadalenques creades per Frederic Letamendi, conegut com a Leta, entre l'any 1964 i el 2020. I l'Orfeó Balagueri oferirà al Teatre Municipal de Balaguer aquest proper dijous, dia 26 de desembre, el seu tradicional concert de Nadal. Serà el dia de Sant Esteve amb un repertori ple de Nadales. Acabarem parlant de torrons i mel alemany, que continua apostant per la venda de torró al tall, incorporant-hi la varietat de torró dur. S'afegeix a la del torró tou i el cremat, que es van presentar l'any passat. En l'àmbit esportiu destacarem aquests titulars.
Parlarem de futbol sala, repassarem els resultats del cap de setmana. El primer equip del comtat d'Urgell perdia per 3-6 contra el Salou. El Balaguer Vedruna també perdia per 3-6 i ho feia contra la Seu d'Urgell, mentre que el comtat B ho va fer per 14-2 a la pista del Fonollosa. El femení del comtat d'Urgell va ser l'únic equip dels principals que va guanyar. Ho feia per 6-5 al Capçanes. I també tindrem espai per parlar de natació. Ho farem amb el nedador del Club Esportiu Natació Balaguer, Arnau Pifarré, que s'ha proclamat campió de la Copa d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor en categoria masculina.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu una ocupació superior al 70% per Nadal, Cap d'Any i Reis als hotels, bungalows i cases de turisme rural del Pirineu i les Terres de Lleida, amb registres superiors als allotjaments situats al voltant de les pistes d'esquí. De fet, un dels principals atractius de la demarcació de Lleida durant les festes són les 11 estacions d'alpí i nòrdic, que ja estan totes obertes i amb molts bons gruixos de neu. El director del Patronat, Juli Alegre, ha explicat que les nevades que es preveuen fins aquest dimarts poden millorar encara més el nivell de neu dels complexos d'hivern. També ha destacat l'àmplia oferta d'activitats d'aquests dies festius, amb tradicions com els pessebres vivents o mercats de Nadal, que se sumen a les propostes de natura, cultura i gastronomia, que fan de Lleida una destinació de referència. Els nivells més alts d'ocupació als allotjaments de la demarcació es preveu que es registrin del 29 de desembre al 2 de gener, quan els hotels del Pirineu comptaran amb entre el 85 i el 95% de les seves places ocupades. Els hotels de les Terres de Lleida estaran al 80%. Els bungalows preveuen també el cartell de complet durant aquests mateixos dies, mentre que les cases de turisme rural podrien arribar al 90%. A partir del dia 2 de gener, els establiments estan a l'espera de les reserves d'última hora, que podrien fer augmentar els registres previstos en aquest moment. Pel que respecta a les estacions d'esquí, s'espera que de Nadal a Reis s'expedeixin més de 180.000 forfets. Els complexos d'alpí preveuen tenir oberts més de 180 quilòmetres de pistes. Durant aquests dies festius, les estacions han preparat a més activitats per a tota la família, amb la visita del Pare Noel, els Reis Mags i també baixades de torxes per donar la benvinguda a l'any nou. A comarca destaquem tot seguit que els veïns de Vallfogona de Balaguer han impulsat una iniciativa per fomentar la neutralització del municipi, amb l'objectiu de millorar l'espai urbà a través de la plantació d'arbres.
Després d'un estudi sobre les zones que necessiten ser arborades, han identificat una necessitat d'almenys 60 nous arbres per cobrir els espais buits i renovar els exemplars morts. La proposta inclou la plantació d'aquestes noves espècies, tant en escocells buits com en noves àrees verdes del poble. Aquesta acció forma part d'una estratègia més àmplia per incrementar la presència de vegetació a la localitat i crear un entorn més verd i saludable. El projecte s'ha basat en un recompte realitzat a través d'una caminada popular que va organitzar l'Associació del Xop, en la qual els veïns van identificar les zones més necessitades d'arbres i fins i tot les espècies més adequades. La iniciativa pretén iniciar la plantació durant aquest hivern i dur-la a terme de manera gradual. La proposta es presentarà a l'Ajuntament el proper mes de gener amb l'objectiu de consensuar els detalls del projecte i establir els mecanismes de col·laboració per dur-lo a terme. Els veïns han expressat la seva voluntat d'assumir els costos de la plantació, tot i que esperen poder col·laborar amb l'administració local per aconseguir-ho conjuntament.
Aquest mes ha finalitzat la segona convocatòria del programa Soc Orienta de la Paeria de Balaguer. El programa Orienta, que es va iniciar a finals del 2023, és un servei personalitzat d'orientació professional i d'acompanyament a la inserció adreçat a les persones que estan en situació de recerca de feina. Durant el darrer any, el programa Orienta s'ha atès un total de 92 persones de Balaguer i la comarca, amb les que s'han realitzat 500 sessions individuals i 54 sessions grupals. Cada persona participant ha comptat amb l'acompanyament de professionals de l'orientació i la prospecció que els ha permès dissenyar un itinerari personalitzat d'inserció i treballar en el seu projecte professional. El procés d'orientació laboral s'inicia amb l'anàlisi de l'ocupabilitat de les persones participants, tot treballant l'objectiu professional, avaluant els interessos, preferències i motivacions, el balanç de competències, el coneixement del mercat de treball i de les ocupacions d'interès al territori. A partir d'aquesta anàlisi es marquen els objectius de treball i s'inicia la recerca de feina, ampliant eines i canals de recerca, així com aportant recursos per afrontar el procés de selecció. En el marc de les sessions grupals, s'han realitzat 18 visites a diferents empreses del territori amb l'objectiu que les persones participants puguin ampliar el coneixement del mercat de treball i el teixit empresarial del territori. S'ha participat en 6 activitats socials en les que les persones assistents han pogut participar com a voluntàries, ampliar així la seva participació i implicació social. També s'han realitzat sessions d'aula activa de recerca de feina, sent un espai on s'han posat ordinadors a disposició de les persones participants, que alhora han comptat amb el suport de la tècnica orientadora en aquesta recerca. De les 92 persones ateses, el 64,4% han trobat feina durant la seva participació al programa. A més, 26 han estat derivades per a la realització de cursos de formació ocupacional a diferents entitats del territori i així augmenta la seva formació i la seva competitivitat al mercat laboral. El projecte està promogut i impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts pel Servei Públic d'Ocupació Estatal. Les persones interessades en participar en la present convocatòria poden informar-se a través del telèfon 973 44 58 84 o al 606 903 947 o adreçant-se personalment al CEI Balaguer. Dins de l'àmbit agrari, destaquem que el proper divendres es farà efectiu el pagament dels 67 milions d'euros d'ajuts per la sequera sense tràmits administratius.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya efectuarà aquest divendres, dia 27 de desembre, el pagament dels ajuts destinats a les explotacions agràries en resposta a l'agreujament de les condicions del sector primari com a conseqüència de la sequera aquest any i el conflicte bèl·lic a Ucraïna. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, valora molt positivament la gestió d'aquests ajuts que s'han tramitat d'ofici sense que els sol·licitants haguessin de fer cap tràmit. El departament ha complert amb l'acord assolit amb el sector. Els ajuts s'han pagat abans d'acabar l'any i s'han atorgat sense necessitat de fer cap tràmit, ha dit. L'objecte dels ajuts és la compensació de les explotacions agràries en resposta a la sequera persistent i a l'increment de costos experimentat durant aquest any per l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna en superfícies de secà, d'olivera, fruita seca i vinya a tot Catalunya, de cereals d'hivern, oleaginoses i lleguminoses en determinades comarques i municipis de fruita dolça. La comarca de la Noguera rebrà concretament 4.390.000 euros.
I encara dins de l'àmbit agrari, la plataforma de regants Manifest del Gran Urgell han informat que la primera vista per la primera reclamació patrimonial presentada pels afectats del tancament del canal d'Urgell el 2023 tindrà lloc el 27 de febrer. Se celebrarà el contenciós administratiu de Lleida i consideren que el resultat d'aquest judici pot assentar un precedent jurídic per la resta d'afectats que no van poder regar aquella campanya a causa de les mesures per la sequera. En aquest sentit, des del Manifest alerten que encara hi ha 1.300 resolucions de concessió i pagament dels ajuts pendents de rebre resposta vista per part del Departament d'Agricultura. I per això consideren que un any i vuit mesos després és una falta de respecte cap als afectats. A poc més de dos mesos per començar la propera campanya de recs, el manifest del Gran Urgell recorda que serà la segona on s'aplicarà el sistema d'hidros per distribuir el rec. Per això consideren que caldria millorar el funcionament d'aquest sistema i evitar la improvisació que consideren que hi va haver la passada campanya. Per últim, des del manifest es fa una valoració de la proposta de portar aigua del canal d'Urgell a Barcelona a canvi de 7 milions d'euros en la modernització. Tot i deixar clar que som partidaris de modernitzar, des de la plataforma es considera que s'ha de fer negociant unes condicions beneficioses per al sector i no a qualsevol preu. El preu que n'hauria d'assumir el regant, diuen, caldrà veure'l, però en qualsevol cas deixen clar que és millor fer-ho sense l'aportació del capital privat i mantenint drets i concessió d'aigua fins al 2061. Balaguer programarà durant el 2025 un total de 15 cobles. Així ho ha aprovat els socis del col·lectiu sardanista de Balaguer a l'assemblea anual que ha tingut lloc aquest cap de setmana passat i on s'ha confirmat l'aposta de l'entitat per l'excel·lència i la qualitat. Una qualitat que es veurà reflectida amb el nivell de les cobles contractades. Així, al costat de la cobla Sant Jordi, la principal del Llobregat, la Marinada, la Reus Jove o la Marisal, que ja havien participat al calendari del 2024 i que renovaran. L'any vinent hi entraran dues cobles més de l'actual panorama coblística de primer nivell, la Cobla Mediterrània i la Cobla Juvenívola de Sabadell. Segons expliquen de l'entitat, un altre dels eixos del 2025 és l'aposta pel talent jove i de proximitat. Per això entra per primer cop la Cobla Juvenil Aires de la Terra i renovaran totes les cobles de Ponent, és a dir, la Bellpuig Cobla, la Vents de Riella, la Cobla 11 de Setembre, la Cobla Tàrrega i la Juvenívola de Gramunt. L'oferta de cobles es completarà amb les dues cobles orquestres de la Festa Major, que van a càrrec de la Paeria. Ens ho explica Jaume Marrà, president del col·lectiu sardanista de Balaguer.
Sí, mira, el col·lectiu sardanista fa menys de dos anys que ens vam fundar i, per tant, diguem que el primer any, el calendari, el vam treballar una mica amb la paeria, però poc. El segon any ja vam tindre més capacitat d'incidir i aquest tercer any pues sí que l'hem triat conjuntament, evidentment, amb paeria, però l'hem triat en altres i hem seguit una política de cobles on se base amb la qualitat, però també amb la proximitat i amb el talent jove. Per tant, hem dibuixat tres grans línies. Una línia és les cobles de Ponent, tenim cinc cobles a Ponent i, per tant, les cinc cobles venen. Una altra línia és cobles juvenils, estem portant la Reu Jove, estem portant l'Aires de la Terra, que és la primera vegada que ve, estem parlant Juvenívola de Sabadell, Juvenívola de Gramunt, i la tercera és apostar per les grans cobles de país, les millors, les top, i aquí pues, hi tindríem la Cobla Sant Jordi, la Cobla Principal del Llobregat o la Cobla Mediterrània. Per tant, són aquestes tres grans línies que vam estar treballant al seu moment com a col·lectiu sardanista i enguany que ja hem pogut definir de zero, com aquí diu, totes les cobles, a excepció de les cobles orquestres de la paeria, de la Festa Major, que aquestes les tria la paeria, pues, les altres... I bueno, hem apostat per la qualitat perquè pensem de que... Escolta, si podem portar grans conjunts orquestrals, grans conjunts coblístics, doncs evidentment aprofitem-ho, no?
El calendari de l'any vinent reforça les ballades tradicionals de la ciutat, com són la de la Plec de les Franqueses al maig, la ballada d'Urgellenca i la del Dia Universal de la Sardana al juny, la ballada dels Fanalets al juliol i la ballada dels Anissets a l'agost, o la ballada de l'11 de setembre al setembre. Com a novetats, s'ha aprovat de modificar la data de la Plec Sardanista, la Sardanada de Balaguer, que es traslladarà el primer dissabte d'octubre, a fi d'evitar solapaments amb altres concursos o aplecs. Entre les novetats destaca una activitat específica per al jovent, la presentació del projecte d'art visual al voltant de la sardana del dissenyador Flàvia Boleda, que es farà al febrer, i també la participació al març en un cicle per visualitzar els sostres de vidre que hi ha a dins de l'associacionisme, que es programarà conjuntament amb la Fundació Margarida de Montferrato. Així mateix es mantindrà el taller per aprendre a comptar i repartir sardanes del juny, en el marc del Dia de l'Associacionisme Cultural.
Sí, mira, el calendari de ballades de Balaguer està molt definit perquè són ballades històriques que es fan pràcticament des de fa molts i molts anys totes les mateixes. Per tant, comencem a l'abril per Sant Jordi, que alguns anys ho fem amb cobre i alguns anys no. Després, al maig, a l'Aplec de les Franqueses. Al juny hi ha dos cites, a primers de juny amb l'ofrena floral al Comte d'Urgell i a finals de juny a dalt al Sant Crist, el Dia Universal de la Sardana. Al juliol hi ha la ballada dels Fanalets, a l'agost la ballada dels Anissets. Al setembre hi ha ha la ballada de l'11 de setembre i a l'octubre la ballada del Miracle. Per tant, una mica el calendari és aquest, després hi ha la Festa Major, i com a novetat és que des de fa 2 anys fem una pleca, la Sardanada de Balaguer. I abans, això són les activitats que fem amb coble, i el que hem mirat de fer és als mesos d'hivern, que hi fa fred i que, per tant, potser per ballar no és el millor moment, pues fer altres activitats que no siguin tant de carrer, sinó que siguin activitats potser més de reflexió. Per tant, per segon any consecutiu han programat un col·loqui al voltant del 8 de març, del Dia de la Dona, i després, com a novetat enguany, també han preparat una activitat al voltant del jovent i farem vindre el Flavià Boleda. El Flavià Boleda és fiscorn de la Bellpuig Coble, però ell ha estudiat disseny gràfic, ha acabat ara fa poc el grau, està treballant en publicitat, i el seu treball de grau va ser la creació d'una performance al voltant de la sardana i després tot el grafisme i tot el merchandatge d'aquesta performance. Llavors ens ho vindrà a explicar. Això ja us ho detallarem més endavant. És el dia 22 de febrer i és una activitat que vindrà, ja et dic, el Flavià té uns 25 anys i pensem que és una activitat que pot interessar a la gent que li agrada l'art visual, que li agrada la publicitat, siguin o no sardanistes, perquè el Fabià és un crac en aquest món, i per tant ens explicarà com va concebre ell aquesta performance i tots els detalls que hi va estar treballant.
El col·lectiu sardanista també ha ratificat els grans eixos de treball que es basen en la qualitat i la professionalització. També s'ha valorat la posada en funcionament de tallers formatius per arribar a nous públics. I en l'àmbit financer s'ha aprovat una aposta per la diversificació de les fonts de finançament per poder fer front a un pressupost de 17.650 euros. En aquest sentit, s'ha ratificat l'acord amb la Fundació Universal de la Sardana, que ha permès de posar en funcionament una campanya de micromecenatge amb importants avantatges fiscals que s'està duent a terme durant aquest desembre. Finalment, l'Assemblea també ha servit per renovar la Junta, que continuarà encapçalada per Jaume Marvà a la presidència, amb la Rosa Piqué, de secretària, i l'Albert Massaguer, de tresorer. La Junta es completa amb la Gemma Balagueró, la Carme Orrot, la Dolors Rúbies i el Pepe Amorós com a vocals. Parlem d'exposicions, concretament que la sala Estudi 76 de Balaguer acull fins al 6 de gener l'exposició 57 anys de Nadales, una recopilació de les il·lustracions nadalenques creades per Frederic Letamendi, conegut com a Leta, entre l'any 1964 i el 2020.
L'acte inaugural va tenir lloc el passat divendres i va comptar amb la presència de Rosa Maria Letamendi, filla de l'artista, la paera en cap de Balaguer, Lorena González, i altres autoritats. L'exposició va estar introduïda per Joan Arjona, que va destacar el talent i la mirada crítica de Letamendi, així com el seu vincle amb la ciutat i el seu ofici d'arquitecte. A la mostra s'hi poden veure les felicitacions nadalenques que en Leta va elaborar cada any, moltes d'elles inspirades en els esdeveniments destacats de l'època, amb referències a Balaguer, a l'actualitat i al seu entorn personal. També s'inclouen esbossos i dibuixos preparatoris mai exposats fins ara, oferint una perspectiva inèdita del seu procés creatiu. Ho explica Rosa Maria Letamendi.
El meu pare cada any creava una Nadala, no?, per felicitar les seves nombroses amistats, i que va des del 1964 fins al 2020, que va ser l'últim dibuix que va fer a la seva vida. Llavors hem fet un recull de totes aquestes Nadales que estan recollides en un llibre. El contingut de... Bueno, la temàtica de les Nadales va des de conflictes bèl·lics fins a crisis econòmiques i polítiques, energètiques, també algunes de mediambientals. Podem trobar el procés de la independència fins a la pandèmia. Però també en té de construcció, ja que ell era arquitecte tècnic, en té moltes de construcció, té algunes que eren catàlegs d'exposicions. En fi, hi ha una infinitat de temes, però tota la temàtica era de cada any, o sigui, el que passava cada any.
La mostra es podrà veure encara fins al dia 6 de gener.
L'Orfeó Balagueri oferirà al Teatre Municipal de Balaguer el seu tradicional concert de Nadal, el proper dijous, dia 26, dia de Sant Esteve, amb un repertori ple de Nadales. El concert estarà dirigit per Miquel Castro Santafé i el piano acompanyarà l'Orfeó Arnau Messeguer. Esther Biel, president de l'Orfeó Balagueri, ha destacat que es tracta d'un concert amb un garbuix de melodies inèdites i cançons de Nadal, moltes d'elles arranjades per l'ocasió per Miquel Castro.
Hi ha un bon garbuix de melodies inèdites que en un 90 i molt per cent han estat arranjades pel nostre director. A la primera part tot amb tema de Nadal, però famoses i fins inclús a indrets molt llunyans, animau-se a que ens vingueu a acompanyar i celebrar una mica el Nadal. Dic això perquè, si Déu vol, quan acabarem el concert, brindarem per aquestes festes, i ja haurà passat el Nadal, brindarem amb una copeta de cava, com tenim costum de fer des de fa bastant de temps.
El concert tindrà dues parts, en les quals els cantaires de l'Orfeó oferiran un repertori de cançons nadalenques com The Wallerman, Carol of the Bells o All I Want is Christmas de Mariah Carey. A la segona part del programa també s'interpretaran diverses nadales com Joia en el món, El desembre congelat i, finalment, Marxa Radetzky de Johann Strauss, amb adaptació de Miquel Castro.
A la primera part hi ha cançons molt inèdites i boniques. Acabem la primera part, perquè ara me'n recordo, amb la cançó de la Mariah Carey, l'únic que necessito per Nadal ets tu. El director continua sent en Miguel Castro i Santa Fe, i ja dic, el 90 i molts per cent han sigut arranjaments de la seva mà.
El concert de l'Orfeó començarà a les 8 de vespre i al final es brindarà amb cava. Els socis tindran l'entrada gratuïta i, en el cas dels no socis, un donatiu de 10 euros. I abans de la secció esportiva parlem de torrons i mel alemany, que continua apostant per la venda de torró al tall, incorporant-hi la varietat de torró dur. S'afegeix a la del torró tou i el cremat, que es van presentar l'any passat. Es fa un tall més fi, de gruix, per facilitar-ne l'engesta amb un públic més familiar.
Amb el mètode del torró al tall s'intenta reduir al màxim el temps de consum del torró, de forma que el producte mantingui les seues propietats de sabor i es pugui valorar encara més. Ferran Alemany explica que la recuperació d'aquest sistema ja la van començar a fer l'any passat amb el torró tou i el cremat, i enguany hi han afegit el torró dur. Assegura que han començat a fer unes primeres proves amb barres més primes que el fan més fàcil de menjar i, de moment, està triomfant. A l'hora de produir el torró al tall, Alemany el talla, l'embolica en paper alimentari, sense elements plàstics, i l'entrega en 24 hores.
El torró al tall el van presentar l'any passat, oferint al consumidor, a través de la venda online, producte recient elaborat, torró tou recient fet, o torró crema recient fet i recient cremat, i el consumidor en 24 hores el pot tenir a casa seva. Aquesta any la novetat és que hi hem afegit el torró dur. El torró dur, que és un torró, per nosaltres és gairebé el millor torró, és a dir, és l'autèntic, no és l'original, després també tenim el tou que l'acompanya, doncs el torró dur, aquest any l'hem fet per el torró al tall més prim, és a dir, amb unes barres més primes, i això el fa més fàcil de menjar. I de veritat que a taula hem fet ja unes proves i està triomfant.
Ferran Alemany destaca que, a diferència d'altres elaboradors de torró, ells aposten per les varietats tradicionals. Tot i no ser una empresa de lots de Nadal, la demanda ha fet que aquests dies estiguin preparant unes caixes que contenen diferents productes que elaboren a la fàbrica, a banda dels torrons, com són la mel, que és el principal producte que venen. Alemany assegura que el negoci va bé, malgrat que admet que també han notat la davallada de comandes arran de la problemàtica que hi ha hagut amb algunes institucions, i és que molts ajuntaments i diputacions no faran lots enguany per una sentència madrilenya que va condemnar-ne lliurament.
El tema de la problemàtica que hi ha hagut amb algunes institucions a nosaltres ens ha afectat una mica, no directament, indirectament sí, perquè tenim clients que fan lots de Nadal, clients d'aquí de les Terres de Lleida, doncs que hi ha hagut alguns ajuntaments, algunes institucions que els han cancel·lat el lot, i al darrere d'aquest lot hi havia el nostre torró. Això és veritat que ens ha afectat, però bé, hem d'estar atents al mercat i buscar noves oportunitats, que sempre n'hi ha.
Torrons Alemany compta amb una plantilla d'entre 25 i 30 persones que treballen a les instal·lacions de Balaguer, però també compten amb la col·laboració d'una seixantena de persones més de 4 centres especials de les Terres de Lleida. Són persones amb discapacitat psíquica que ajuden en tasques com la col·locació d'etiquetes als pots de mel, però també a preparar comandes en algun dels processos del torró. Ferran Alemany valora positivament el consum que fa actualment la societat d'un producte com el torró, però considera que caldria fer una aposta més ferma per desestacionalitzar-lo i fomentar-lo en altres moments de l'any. Així mateix, critica obertament la invasió d'altres productes amb modes que hi ha actualment, com és la del panettone, que prové d'Itàlia.
El que passa és que, històricament, la nostra societat el tenim posat només a consumir per Nadal. Seria una gran notícia que a poc a poc els consumidors apostessin per aquest dolç, per altres moments de l'any, no? Però s'ha de ser realista, en aquests moments el torró a les nostres contrades és un producte típicament nadalenc.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva, comencem parlant avui amb futbol sala i de mals resultats. En primer lloc, els que va tindre el primer equip del comtat d'Urgell de futbol sala, a tercera nacional, amb la derrota que els balagrins van encaixar dissabte al 1 d'octubre de Balaguer per 3-6 contra el Salou. El comtat es va avançar al minut 14 amb un gol de Joel Conill, però el Salou va empatar en la següent jugada. Salvador Ferrer va fer el 2-4 al minut 34, mantenint encara viva l'esperança, i Gerard Monsó signava el 3-5 al minut 36. El Salou, però, va sentenciar l'últim minut, fent acabar l'any amb mal gust als balaguerins, que actualment són 300 classificats d'aquesta tercera nacional. No hi va haver millor sort a primera catalana. El Balaguer Vedruna perdia el 1 d'octubre per 3-6 també. Ho feia en aquest cas contra l'Atlètic La Seu d'Urgell, el líder, en un partit que se'ls va escapar als minuts finals, ja que al minut 33 els balaguerins empataven a 3. Al final 3-6 i els punts es van escapar. El comtat B va viure una jornada per oblidar, perdent per 14-2 a la pista del Fonollosa, que a la primera part ja guanyava per 8-0. El Balaguer Vedruna és ara quart classificat en aquesta primera catalana i el comtat B és novè. També es va jugar aquest cap de setmana el partit corresponent a la cinquena jornada de primera divisió femenina, que havia estat ajornat en el seu moment a causa de la Dana. El comtat rebia aquest diumenge el Capçanes i es va acabar imposant per 6-5 gràcies en part als 4 gols de Judit Corsa. Les balaguerines són segones, a només 3 punts de les primeres, que són el Morell, un equip que no ha perdut ni ha empatat cap partit aquesta temporada. I parlem tot seguit de natació. Ho farem avui per parlar del nadador del Club Esportiu Natació Balaguer, Arnau Pifarré Planes, que es va proclamar campió de la Copa Catalunya de Clubs de Divisió d'Honor en categoria masculina. Ho va fer amb el Club Natació Sabadell, una competició que es va disputar durant aquest cap de setmana a les instal·lacions del Sabadell, precisament. L'Arnau va nedar els 50 lliures, 50 esquena i 100 esquena, però el més destacat de la seva participació va ser el relleu de 4x50 lliures, on va aconseguir la primera posició nedant amb en Carles Coll, l'actual campió del món en els 200 braça, Sergio De Celis, nedador olímpic a París, l'Arnau, nedant amb la seva tercera posta, on va nedar frec a frec amb Lugo González, que és l'actual campió del món dels 200 esquena a Doha, i finalment, en el quart tram, en Joan Casanovas, amb un temps en total de 1:26.24. Es van quedar a una dècima, de fet, del rècord d'Espanya absolut de clubs. Així doncs, en el podi de classificació masculina es va imposar el Club Natació Sabadell, del que forma part l'Arnau, amb 591,5, en segon lloc el Terrassa amb 583 i en tercer el Real Canoe amb 565,5.
I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que destaca com a gran titular: metges i infermeres de l'Arnau es desplacen a casa de 60 pacients cada dia. També diu que les pensions mínimes i no contributives pujaran entre un 6 i un 9%. Estrena del pessebre vivent de la Seu amb 150 voluntaris és un altre dels titulars d'aquest diari, i les fotografies de portada estan dedicades a cadenes en vies del Pirineu per la neu. La Mañana, per la seva banda, destaca com a gran titular que la Sala Antares de Lleida tanca portes després de mig segle de jazz i cultura. També destaca que Unió de Pagesos porta al jutjat un parc fotovoltaic d'Alcarràs, i la fotografia de portada està dedicada que creix un 36% la tensió d'arrels al sense sostre. Finalment, pel que fa al Punt Avui, destaca com a gran titular el motor clavat. Alemanya, primera economia de la Unió Europea, afronta la situació més delicada de les últimes dècades amb una crisi del seu model industrial i el col·lapse del govern tripartit liderat per canciller Schulz. D'altra banda, el govern perdona als ajuntaments les multes per excés de consum d'aigua. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dimarts i unes molt bones festes.